Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Benvinguts a l'informatiu setmanal de Ràdio Falset, últim informatiu abans de l'aturada d'agost. El Consell Comarcal del Priorat va aprovar el passat dijous baixar les retribucions que perceben els polítics i eliminar els sous del president i els vicepresidents. Segons el nou equip de govern, és un gest que cal fer, un exemple tenint en compte els temps que corren. Ampliarem aquesta notícia en el gros de l'informatiu, però destaquem que en el ple del passat dijous encara es van sentir alguns retrets entre CiU i l'equip de govern emmarcats en l'acord que va deixar fora la coalició. Veurem com evoluciona tot. No obstant, avui començarem amb els sous i retribucions dels polítics, tema que tractarem després de repassar altres qüestions que també han estat notícia aquesta setmana. Les més importants, tot seguit, en titulars. Comencem. Prioritat, l'associació que impulsa la candidatura del paisatge prioratí a patrimoni de la UNESCO, organitza demà diumenge una jornada oberta a tothom, en la que explicarà com evoluciona el projecte i les seves perspectives de futur. Descartades algunes ubicacions com el Teatre de l'Antiga Abadia o la Casa de Can Magrinyà, les aules de l'Escola de Música s'ubicaran a l'Artesana. La necessitat de trobar emplaçament a l'entitat s'ha sumat, en aquest cas, a la voluntat de l'Ajuntament de potenciar aquest equipament. Torroja celebra a partir d'aquest cap de setmana el 750è aniversari de la concessió de la Carta de Poblament del municipi. Per endavant, multitud d'actes culturals i festius per commemorar una data tan especial. Les mines de Bellmunt amplien la seva oferta amb tres noves sales. Dedicades a explicar el patrimoni miner del municipi, sumen més de 300 metres quadrats i han estat finançades amb 560.000 euros del Fons FEDER. I en esports, avui avançarem algunes qüestions relatives a la cinquena edició de la cursa de muntanya de Falset, que es disputarà l'11 de setembre. En destaca la celebració d'una cursa dins de la pròpia cursa. Als esports us ho ampliem. Primer ple dijous al Consell Comarcal del Priorat, després de la Constitució, el passat 7 de juliol. De fet, ahir encara hi va haver alguns retrets entre els consellers en relació al pacte que ha deixat sense el govern a Convergència i Unió. Dit això, però, en l'ordre del dia, un dels punts destacats va ser el de les retribucions dels càrrecs electes. En aquest sentit, amb novetats, ja que desapareixen alguns sous, un fet que repercutirà en les arques del Consell durant el que queda d'any i, sobretot, a partir del proper. Ho explicava el president del Consell Comarcal, César López.
Jo crec que és una cosa important perquè això és un estalvi pel Consell, ja ho he dit, aproximadament d'uns 70 o 80 mil euros, que això és una xifra molt important. El que no sabem és en què ho dedicarem, però bueno, sí que s'estudia. O sigui, el president no cobra sou i els vicepresidents tampoc, n'hi ha un que sí que cobra perquè ja estava establert i ho cobrarà fins a final d'any, però a partir de primers d'any, com que ja cobrarà per l'Ajuntament del seu poble, doncs llavors ja desapareixerà aquest sou que té.
Apuntem que César López es referia a l'alcalde de Capçanes i vicepresident del Consell Comarcal, Joan Carles García. Seguim perquè, a banda dels sous, disminueixen també les retribucions per assistències a comissions i plens.
Per al tema de comissions hi ha els mateixos que hi havia, però, i repeteixo, s'ha rebaixat un 33%. I, a més, hi ha un tope màxim, que és de 800 euros pel president i vicepresidents i de 400 pels consellers. Llavors, aquest tope màxim no s'agafa mai, perquè s'haurien de fer totes les comissions, s'hauria d'assistir a totes, i això és impossible. I això abans també es cobrava. O sigui que tot això és el que ens estudiem.
L'assistència a plens i a òrgans col·legiats es pagarà 50 euros la sessió, quan abans era a 60. Pel que fa a assistències a juntes de govern i comissions de coordinació, es pagaran a 100 euros, quan abans es pagaven a 151. Seguim amb el Consell Comarcal perquè el Departament de Benestar Social i Família ha signat aquesta setmana els contractes programa amb ajuntaments i consells comarcals de les comarques del Camp de Tarragona. El departament destinarà aquest 2011 un total de 13 milions i mig d'euros als serveis socials bàsics d'aquestes comarques, dels quals el Consell Comarcal del Priorat en rebrà 526.000. A través dels contractes programa, el Departament de Benestar Social i Família contribueix al finançament de serveis com l'atenció a persones en situació de vulnerabilitat o amb dependència i discapacitat, l'ajuda domiciliària, el transport adaptat, els equips d'atenció a la infància i l'adolescència, o l'atenció a les dones i els seus fills i filles en situació de violència masclista. A més, aquests diners també ajuden a finançar els professionals dels serveis socials locals. Seguim amb un altre tema avançat en titulars. Prioritat, l'associació que impulsa la candidatura del paisatge Priorati a Patrimoni de la UNESCO, prepara una jornada oberta a tothom, en la que s'explicarà com evoluciona el projecte i les perspectives de futur d'aquest. De fet, l'associació treballa en tres línies d'actuació. La primera té a veure amb la relació amb les institucions i implicarà, entre altres coses, tornar a presentar el projecte a la Generalitat, en aquest cas al nou govern. En una segona línia s'estan mantenint contactes amb universitats a fi de formar l'equip redactor del dossier definitiu. I finalment, la tercera línia d'actuació se centra en difondre el projecte i, en aquest sentit, amb la voluntat d'obrir portes a la participació. Escoltem Roser Bernet, membre de Prioritat.
El que estem fent és un procés de participació que, de fet, bàsicament està centrat en la mateixa gent que és sòcia de Prioritat, perquè hi ha molts socis que són col·lectius, com per exemple les denominacions d'origen, o la Unió de Pagesos, o l'Associació de Cases de Pagès, que clar, que figuren socis com a entitat, però aquestes entitats tenen socis a la vegada. Per tant, es tracta de mirar de que la informació arribi molt bé a tothom i que la gent pugui participar-hi més directament. I això no només amb la gent que està associada, sinó també amb la gent que és susceptible de ser associada a Prioritat o de participar o col·laborar o involucrar-se en el projecte.
Des de Prioritat es fa una crida a que la gent assisteixi a la jornada, donat que és vital que el projecte, que coincideix en el temps amb la elaboració de la Carta del Paisatge del Priorat, es conegui.
Confueixen la possibilitat d'elaborar una Carta del Paisatge interessant i que aquesta Carta del Paisatge ens serveixi per tirar endavant aquest projecte, que jo crec que és una mica un objectiu que a algú li pot semblar utòpic, però que nosaltres pensem que no és utòpic i que realment, si ens ho creiem, i jo penso que ens ho comencem a creure, doncs ho podem tirar endavant i pot ser un abans i un després pel futur d'aquesta comarca. Per tant, jo crec que això ens interessa a tots, tant per adherir-te, com per criticar-ho, com per discutir-ho, com per debatre-ho, o com per impulsar-ho. Però vull dir, el que no podem és quedar-nos al marge, perquè si no la història ens passarà pel davant, com ens ha passat tantes vegades.
Durant la jornada organitzada per Prioritat, que tindrà lloc diumenge a les 6 de la tarda al Castell de Falset, també es presentaran els resultats del segon workshop Paisatges Agraris de la Muntanya Mediterrània. La presentació anirà a càrrec del coordinador del workshop, Francesc Muñoz, director del màster en Intervenció del Paisatge de la Universitat Autònoma de Barcelona. Seguim amb un apunt d'àmbit comarcal. Finalment, l'escola Antoni Vilanova podrà mantenir les 30 hores setmanals per alumne com en el curs passat. En el cas dels alumnes d'infantil, tindran la possibilitat també d'arribar a les 30 hores. Aquí serà l'AMPA qui haurà de gestionar aquest servei per aquestes 5 hores, servei que fins ara pagava el Departament d'Ensenyament. Entrem ja en qüestions més locals i comencem amb Falset. L'Ajuntament de Falset, el Consell Comarcal i l'Escola de Música avancen en la concreció de trobar un espai definitiu per a l'entitat. Descartades algunes ubicacions com el Teatre de l'Antiga Abadia o la Casa de Can Margrinyà, les aules de l'escola s'ubicaran a l'Artesana. La necessitat de trobar emplaçament s'ha sumat a la voluntat de potenciar aquest equipament. Amb tot, cal tenir en compte que l'Artesana està pendent d'executar les obres que en permetin la legalització definitiva. No obstant, per a l'alcalde això no suposa cap inconvenient. Al contrari, escoltem Jesús Torralba.
Però bueno, això ho vinculem també. Hi ha una qüestió que és el projecte que ja està fet, aprovat, i que estem buscant finançament, que pràcticament el tenim tancat, per començar a fer l'adaptació als requeriments per als temes de seguretat, però això ho vinculem. Vull dir que jo diria que aquest no és cap impediment, al contrari, jo penso que es complementa perfectament.
Segons l'alcalde Jesús Torralba, en l'ubicació de l'Escola de Música a l'Artesana també s'ha valorat la proximitat d'un aparcament, tenint en compte que l'escola aplega força gent de fora de Falset. Apuntem finalment que els tècnics estan discutint el projecte pel que fa a les necessitats i disponibilitats d'espai. Seguim a Falset perquè l'Ajuntament va aprovar en ple el passat dijous el projecte d'obres de dotació de serveis i nova pavimentació del carrer de Baix i la Font del Forn. El projecte no té encara data d'inici i en aquest sentit el consistori tindrà en consideració l'opinió dels comerciants. Escoltem Jesús Torralba.
L'aprovació fonamentalment està destinada a donar-li el vistiplau a lo que és el projecte. No estem parlant ni termines d'execució, no estem parlant de l'època en la que s'ha de començar la construcció i donada la incidència que té en una bona part dels comerciants del carrer de Baix, en el moment en què efectivament s'hagi de fer aquest inici d'obres, doncs, amb temps suficient parlarem amb ells per determinar quina és l'època més adequada o menys inadequada per posar en marxa les obres.
L'alcalde també es va referir al contingut d'aquestes obres al carrer de Baix i la Font del Forn.
Com a tal projecte no hi ha gaires novetats respecte dels altres projectes que s'han fet, com el carrer Adalt, per exemple. En definitiva, es tracta de substituir el paviment, de soterrar les línies de llum i de telefonia, fer la preinstal·lació del gas i, a més, substituir tot el que són les conduccions del clavegram i també les d'aigua potable. Per tant, segueix la mateixa línia. El que també és clar que hi haurà diferències estètiques, sobretot pel que fa referència al paviment, doncs per donar una miqueta de color i que no hi hagi massa monotonia amb la resta de carrers del casc antic.
Com apuntàvem a l'inici d'aquesta informació, encara no hi ha data per a l'inici de les obres. Torroja del Priorat està aquest cap de setmana d'aniversari i no són pocs els anys que celebra, concretament en són 750, a comptar des de la concessió de la Carta de Poblament. Cristian Francesc, regidor de Turisme del municipi, explica amb més detall de què es tracta i el cas particular de Torroja.
La Carta de Poblament, de fet, era un privilegi en forma jurídica que consistia en atorgar tractament d'excepció a una població respecte a les lleis comunes, és a dir, que servia per determinar què és el que s'havia de plantar al terme, quines lleis eren les que delimitaven el municipi. I arran de la conquesta de la repoblació de Catalunya Nova, es concedien moltes cartes de poblament destinades a l'organització del territori. Aquí es va donar el juliol del 1261, a través de la Carta Social d'Escaladell, que va donar el document a 30 pobladors a la granja de Torroja en aquell moment, atorgant-los el dret d'establir-se en aquest indret.
La iniciativa de celebrar aquests 750 anys que ha mobilitzat tota la població va néixer, segons Cristian Francesc, fruit de la casualitat.
Això va sorgir fruit de la casualitat. Una veïna que té contacte amb historiadors es va enterar de casualitat d'aquest tema i bueno, va proposar a l'Ajuntament i a totes les entitats del poble. Ningú ho sabia. Bueno, ens hem posat tots d'acord i mans a l'obra per intentar fer una sèrie d'activitats durant pràcticament tots els caps de setmana de juliol i d'agost.
Entre els actes programats durant els caps de setmana d'estiu destaquen el pregó, concerts, castellers, trabucaires, xerrades, plantada d'arbres i fins i tot una festa amb banyadors antics. El Museu de les Mines de Bellmunt va inaugurar diumenge passat les noves instal·lacions. Es tracta de tres sales que sumen més de 300 metres quadrats i que han costat uns 560.000 euros finançats amb fons FEDER. Aquestes sales es dediquen a explicar el patrimoni miner del municipi. Gemma Barceló és la coordinadora del museu.
Tres sales noves. Una és aquesta, la que explica la història de les mines, la que acaba amb aquesta època industrial on hi ha també, a part de vitrines, un video wall, que diuen, és un audiovisual, doncs, on la sèrie d'imatges que tenim d'arxiu, que són bastantes, té algunes gravacions que s'han aconseguit, explica una història des del punt de vista d'un topògraf que ve a treballar aquí l'any 1905 per primera vegada i fa quatre viatges consecutius per fer treballs a la zona i amb aquests quatre viatges intentem explicar les quatre etapes doncs, també més importants del segle XX. L'altra sala és una sala d'audiovisual, tota ella. És una de les sales de la foneria, de fet, els tres espais nous que ara hem obert eren l'antiga foneria de la mina, en un hi ha la recepció, a l'altre hi ha aquesta sala d'exposició que acabo d'explicar, i el tercer és el que s'ha dedicat exclusivament a la foneria, que era tot.
Tot i que oficialment es va inaugurar l'any 2002, el Museu de les Mines de Bellmunt va començar a funcionar l'agost del 2001. Es compleixen, per tant, 10 anys en els que s'ha treballat per adaptar-se i atreure un públic divers, no només turistes, sinó també escolars.
Amb les escoles és amb el que ens ha calgut més esforços, no?, per adequar-ho també als diferents nivells, perquè no és allò de dir, és una visita molt per aquests cursos, no, ens venen de molts diferents nivells, de primària, a partir d'un tercer quart de primària fins a la universitat, doncs hem hagut d'anar desenvolupant diferents tipus de visites, diferents tipus d'activitats complementàries a la visita a la mina. Ara aquesta vegada ja amb tot el nou que s'ha obert s'acabarà doncs, de donar molt més bon servei, no?, a la visita, però fins ara doncs, mos ha anat bastant bé amb les escoles, amb els estudiants, perquè poden aprofitar bastantes vessants, des de la part social fins a la part d'unes de geològica, no?, de minerals, i també doncs, de la part tecnològica.
El Museu de les Mines de Bellmunt es va inaugurar, com dèiem, l'any 2002 com a culminació d'un llarg procés de recuperació i posada en valor del patrimoni miner del municipi. La institució, des dels seus inicis, forma part del sistema territorial del Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya. Unió de Pagesos calcula que les fortes ventades que es van produir la setmana passada a les comarques del Camp de Tarragona han fet caure entre el 10 i el 50% de la collita d'avellanes, tenint en compte que les quantitats són molt variables en funció de les poblacions i les zones. El sindicat ja ha fet arribar a la direcció dels serveis territorials del Departament d'Agricultura aquesta informació per tal que la tingui en consideració. Unió de Pagesos recorda que les importants quantitats d'avellanes caigudes, quan encara no havien finalitzat el seu procés de maduració, difícilment tindran valor comercial, ja que han quedat en molt mal estat. A més, la qualitat de les avellanes que encara estan als arbres també serà molt més baixa perquè han quedat força malmeses pel vent. Canviem les avellanes pel vi. La cooperativa Falset Marçà fa una crida per recuperar vins del celler d'anyades antigues, amb la intenció d'organitzar una exposició coincidint l'any que ve amb la celebració del centenari del celler. La iniciativa pretén que els socis cedeixin les ampolles temporalment i a canvi entraran en un sorteig per participar en un tast de vins dels més vells que guarda la cooperativa. El celler vol que la commemoració dels 100 anys d'història el 2012 destaqui per les activitats participatives i col·laboratives i per això busca la complicitat dels seus socis i dels veïns del Priorat i voltants que vulguin reunir ampolles velles. La mostra resultant servirà per visualitzar la trajectòria centenària de la cooperativa Falset Marçà i alhora permetrà ensenyar a les noves generacions l'evolució en la producció dels vins i com han canviat aspectes essencials com les etiquetes o els envasos. El termini per participar finalitzarà el 31 d'octubre. Canviem de tema, la telefonia fixa i mòbil i internet acaparen la majoria de consultes i reclamacions tramitades a través de l'àrea de consum del Consell Comarcal del Priorat. Bona part d'aquests dubtes i queixes es deriven dels contractes per telèfon, totalment vàlids però que requereixen que hi prestem força atenció. Escoltem Sílvia Argilés, tècnica de consum de l'ENS comarcal.
Hem de tenir en compte que podem fer els contractes per telèfon, però tenim el dret i l'obligació de demanar el contracte per escrit. Ens l'hem de llegir, hem de comprovar els contractes de permanència que tenim, que si no ens interessa que siguin de llarga durada, doncs ho hem de mirar bé, hem de mirar bé el que contractem perquè després tenim sorpreses a l'hora de que ens arriba la factura i una vegada si no estem d'acord quan ens arriba la factura el primer que hem de fer és reclamar a l'empresa. Hem de reclamar primer abans de vindre a l'oficina. Ja sabem que costa una mica perquè ens van passant d'un telèfon a l'altre, no solucionem els problemes, però bueno, les empreses de telefonia tenen obligació de contestar-nos entre 15 dies i un mes.
A banda de la telefonia i internet, van en augment les reclamacions a companyies d'energies elèctriques, especialment per sorpreses en les factures. En aquest sentit, aquestes són algunes recomanacions al respecte.
Amb les energies elèctriques, doncs el mateix. Si tenim algun problema amb la facturació o en el subministre, hem de reclamar primer l'empresa, que tots han de tindre un telèfon del client gratuït i hem d'exigir-lo, i després hem de venir aquí a l'oficina. D'acord? Hem de comprovar de que ens fan sempre una lectura estimada i una real a les energies elèctriques i si no és el cas hem de reclamar l'empresa, no ho hem de deixar córrer perquè si sempre ens fan estimades després arriben aquelles factures que són reals i que són molt elevades.
En el que va d'any, l'Oficina de Consum del Consell ha rebut una trentena de consultes i ha efectuat al voltant de 40 reclamacions. D'aquestes i a banda de les que s'estan tramitant, 13 ja s'han resolt favorablement a l'usuari del servei.
Els esports.
Comencem ja a repassar l'actualitat esportiva, donem pas al nostre company Jordi Perelló. Bon dia, Jordi.
Hola, bon dia. Els organitzadors de la cursa de muntanya de Falset, que es disputarà el proper 11 de setembre, estan immersos ja en els preparatius de la prova. Tot i que enguany, en aquesta cinquena edició, es repeteixen els recorreguts, al llarg de 22 quilòmetres i el curt de 13. La cursa arriba amb algunes novetats. La principal és relacionada amb l'ascensió des de la plaça de Sant Gregori al Grau de les Torres, en el tram final del recorregut. Ho explica Ronald Fargas, un dels organitzadors de la cursa de Falset.
Aquí és on comença doncs, el regal, no? Entre cometes, que és arribar a Sant Gregori, i enguany fem la varietat de que quan arribem a baix al Pla del Castanyer, una mica abans de Sant Gregori, allà s'iniciarà una cronoescalada, fins dalt de tot del Grau de les Torres. Com ho fem? Enguany la cursa estrenarem el tema dels xips, d'acord? Cada corredor portarà un xip, i això, per exemple, en el cas de la cronoescalada ens facilitarà que des de baix fins dalt, pues, al mateix moment tindrem el resultat del primer home o primera dona que hagin estat menys temps a fer aquesta distància.
Cal dir que els primers en aquesta cronoescalada tindran lògicament premi. D'altra banda, un fet pot afavorir que enguany la cursa, que s'inclou també en el circuit de les Terres de l'Ebre, aplegui més corredors. I és que, amb la de Falset, es reprendrà el calendari de les curses de muntanya.
Així com l'any passat, una setmana abans va haver una cursa, enguany l'última que hi ha hagut del circuit de les Terres de l'Ebre ha sigut aquest dissabte passat, aquest diumenge passat a Móra d'Ebre. Per tant, d'aquesta celebració de la cursa de Móra d'Ebre a la nostra, doncs ja descansem aquest mes i mig, que confiem de que la gent vingui. Tot i així, l'any passat va haver una cursa la setmana abans i va vindre molta gent.
Segons els organitzadors de la prova, a partir de primers d'agost es podrà consultar ja la nova pàgina web de la cursa de muntanya de Falset, que recordem es disputarà el proper 11 de setembre. Seguim parlant de curses, perquè el proper 6 d'agost es disputa la cursa popular de Falset, a partir de les 6 de la tarda per nens, joves i adults que estan cridats al carrer Miquel Barceló per a participar-hi. Enguany les curses infantils es tornaran a córrer en aquest carrer, mentre que la cursa llarga per circuit urbà es veu obligada a patir modificacions. I és que, donades les obres del carrer de Dalt, en la segona part del recorregut s'ha hagut d'optar pel pas per altres carrers. En tot, la cursa urbana mantindrà una distància d'entre 4 i 5 quilòmetres. Deixem les curses i parlem ara de futbol. Us comentàvem ara fa uns dies el fitxatge de l'exjugador del Reus Deportiu, Aleix Martí, pel Falset Esportiu. Un jugador amb força experiència, que vindrà a ser un dels líders de l'equip de la capital del Priorat. Escoltem Aleix Martí explicant el per què ha signat aquesta temporada pel Falset Esportiu.
Perquè s'ha plantejat un projecte bastant ambiciós, primera, i segona, perquè estic treballant aquí a les Terres i anava malament a cap allà dalt. Entrenar, que també és un factor que influeix, i perquè me van plantejar de seguir-hi i les condicions no eren les que jo volia, i aquí, com que coneixia el Gerard i tal, doncs m'ha acabat agradant la idea.
Aleix Martí es mostra força ambiciós de cara a la propera temporada.
A venir la conjunció entre tot l'equip i el rotllo que hi havia l'any passat, un vestuari unit i els jugadors que hi haurà, que s'ha millorat bastant l'equip perquè amb els nous fitxatges i tal, doncs segur que estirem a dalt. Si aquest any ja hi han estat, malgrat que últimament anaven al partit 11-12, si aconseguim que aquest any puguem anar 15 als partits i tal i la gent s'impliqui, doncs segur que estirem a dalt.
Apuntem, finalment, que l'equip tornarà als entrenaments aquest proper dilluns 1 d'agost. I acabem avui els esports parlant de futbol i del Porrera Unió Esportiva, ja que s'ha donat a conèixer ja els equips en què es veurà a la quarta catalana aquesta temporada. Són el Salou B, el Vallmoll i Comar B, Vimbodí, Espanya Canonja, Internacional de Reus, Les Borges, Escola de Futbol La Pastoreta, Montroig, La Riba, Vilafortuny, Dues Aigües, Riudoms, Almoster, Alcover i l'Espluga de Francolí. Apuntem que el Porrera iniciarà la competició a la quarta catalana al terreny de l'Espanya Canonja. Serà el proper 10 de setembre. I fins aquí, doncs, el capítol d'esports a l'informatiu comarcal de Ràdio Falset. Nosaltres ens retrobarem el proper mes de setembre, mes en què es tornaran a reprendre les diferents competicions comarcals de futbol i futbol sala. Si ja, doncs, fins gairebé d'aquí un mes, si ja fins aleshores, molt bon dia i molt bon mes d'agost.
El temps.
Després dels esports, l'interès se centra en la previsió meteorològica, des de la Bisbal, amb l'Enric Massí.
Acabem una setmana caracteritzada per la certa variabilitat en quant al cel, amb pluges molt poques, pràcticament minces, i unes temperatures que s'han mantingut a uns nivells relativament inferiors als que solen ser habituals per aquesta època de l'any, inclús bastant frescos durant la nit. El cap de setmana es presenta amb una situació encara de nuvolositat tan abundant durant el dia d'avui, però amb tendència a disminuir, i el diumenge l'estabilitat podem dir que serà completa, amb més sol i unes temperatures que tendència a pujar. La situació, doncs, és de milloria per aquest cap de setmana, temperatures pujant d'una forma clara i la calor es tornarà a deixar sentir encara que de forma moderada. I en quant a efemèrides, hem de destacar que tal dia com avui, però de l'any 1995, una onada de calor afectava Andalusia en temperatures que van ser autèntics rècords, a Sevilla 47 graus i 46 a Còrdoba.
Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
I fins aquí l'informatiu setmanal de Ràdio Falset. Com us dèiem a l'inici, últim informatiu de la temporada. Descansem durant l'agost, però tingueu clar que tornarem amb tota l'actualitat local i comarcal a partir del setembre. Ho farem amb els butlletins informatius i també a través del web i les xarxes socials de Facebook i Twitter. Res més, doncs, jo, l'Alfonso Reig, que us ha acompanyat avui i durant tota la temporada, m'acomiado i us agraeixo la vostra atenció i us desitjo, com no, molt bon cap de setmana. Ens retrobem al setembre, fins llavors, gaudiu de l'estiu. Adeu!